en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
Amén.
Que el Senyor ens beneeixi, ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna, a nosaltres i als nostres germans absents.
De la Basílica de Santa Maria de Montserrat us hem ofert l'ofici de laudes amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
Molt bon dia, passa un minut de les 8 del matí. Bon dia de confinament Catalunya, molt bon dia també Andorra. Bon dia a tots els territoris que esteu en fase 1 d'aquest divendres 15 de maig del 2020. Avui és dia de Sant Isidre, festa a Madrid, i això és A Primera Hora, programa 394.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
La gent, tots, de fet, n'estem farts d'aquesta pandèmia. S'han portat massa vides, ha afectat massa gent, ens ha confinat durant més de 2 mesos. N'estem farts i és normal, i tant que és normal, i tant que es pot dir. Dit això, no és de rebut que es tanqueres en mà com si fossin el paradigma de la vacuna contra el virus, gent que no té res més a fer, surti de casa a manifestar-se. M'explico. I tenen tot el dret? I tant que hi tenen tot el dret. L'estat d'alarma no veta cap tipus de manifestació, tot i que sí que veta la sortida al carrer en ple confinament. Però no estem parlant de legalitat, sinó de rebut. No és de rebut que si vius al barri amb menys recursos, el virus, evidentment, afecti més a la teva salut, però també a la teva manera d'aconseguir recursos, mentre que si vius al barri benestant, per cert, votant en major part de l'extrema dreta, la teva màxima aspiració social sigui cridar contra el govern de torn en plena pandèmia i sense cap respecte a la gent que seguim indicacions, ens semblin bé o ens semblin malament. Menys encara que Isabel Díaz Ayuso i Vox hi cridin a la participació amb tota la impunitat. Mirin, hi ha 2 persones a presó per fer-ho, i aleshores no hi havia estat d'alarma. Se'ls va assenyalar, acusar i condemnar per sedició, sense estat d'alarma. Facin-se un favor i tornin les cacerolades a casa seva, on, per cert, qui les usa, segurament, es mereixi un sou més just.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
3 minuts que passen de les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia és tot un homenatge. Volíem retre també un homenatge a mossèn Jaume Aymar.
Déu vos guard. Ahir va morir la Carme Catall Altés, poetessa, rapsoda, col·laboradora de Ràdio Estel des dels seus orígens amb l'espai de poesia Espurna d'Alba, molts anys acompanyada de l'Eduard Soler, també recitador. Nascuda a Barcelona, la Carme Catà ha viscut voltada de poesia, ja que pels seus ulls i per la seva veu han passat centenars de poemes d'altres escriptors que ella ha fet viure com a recitadora amb moltes vetllades a través de les ones radiofòniques. La seva poesia intimista ens ha conduït pel camí de l'esperit. La Carme, dona creient, d'una fe arrelada i compromesa, ha volgut donar-la a conèixer a tots els racons de Catalunya. Ha publicat poemes, L'arbre del temps, Remor de silencis. Carme, quan ja no podies venir a la ràdio, en Toni Huguet venia a enregistrar-te a casa i sovint em trucaves per recitar-me per telèfon la teva darrera poesia, tan treballada. Et trobarem molt a faltar. Gràcies, estimada Carme, pels teus versos, sempre necessaris per viure, però en aquest temps imprescindibles. Que ja puguis veure aquesta bellesa que durant tota la vida es va esllumar. Escoltem dels teus llavis la darrera poesia que vam radiar el passat 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
La dona, fràgil, valenta, lluitadora, enamorada de l'amor, mare, neu per damunt de tot, persona. Carme Catà.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Passant 5 minuts de les 8 del matí, homenatge just, homenatge des del cor d'aquesta ràdio que volíem fer a Carme Catat. Per cert, de qui escoltàvem aquest poema, deia la dona valenta, la dona enamorada, la dona persona. S'ho podrien aplicar també al barri de Salamanca. Escoltin-me, que això, que salutacions de tots vostès i d'aquesta ràdio, cap a tots vostès. Jordi Carretero a les vies del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, a la redacció Ignasi Miranda, Rafa Sanahuja i Berta Sacanell, i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Rà, què tal, bon dia?
Bon dia, Joan.
Comencem a fer-nos preguntes un dia com avui?
Vinga.
Sol encara, eh?
Sí, una mica de sol, que és vida també, Joan, una
és
mica el sol. I deixa'm dir també aquest record tan especial a Carme Catà, que amb els seus poemes doncs, ens il·luminava també en aquesta emissora i també des de tot l'equip humà de Catalunya Cristiana, que també era col·laboradora d'aquest setmanari, un record molt especial.
Mira, deixa'm-ho dir, perquè em sap greu perquè no la vaig conèixer, jo sóc molt nou amb aquesta ràdio, però tots me n'heu parlat tan bé d'ella, que m'ha sapigut molt greu no haver-la conegut, de veritat. Una abraçada amb ella on sigui i a família. Ens comencem a fer preguntes al protagonista del dia.
Joan, els manifestants de la concentració, novament, al carrer Núñez de Balboa, del barri de Salamanca de Madrid, contra les mesures del govern espanyol i a favor de la dreta i l'extrema dreta.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 16 graus, Lleida, 13 graus, Girona, 12 graus, Tarragona, 14 graus i Andorra, 8 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Avui parlarem de VilaWeb, que compleix 25 anys d'existència com a referència periodística digital als Països Catalans, impulsat per Assumpció Maresma i Vicent Partal. En parlarem avui amb el periodista de Bétera i director de VilaWeb. Parlarem avui també sobre el panorama eurovisiu d'aquest dissabte amb Jaume Borja, periodista expert en televisió, i és que tot i que no es celebri la gala, sí que hi han previstes actuacions dels artistes. I en Rafa Sanahuja, ja que el tenim aquesta setmana al capdavant de la bústia de confinament, ja saps que li podeu fer qualsevol dubte, suggeriment, queixa o experiència que et desperti el coronavirus. Com li pots fer arribar? Joan, molt fàcil. Podeu deixar el vostre missatge al contestador automàtic d'aquesta casa 24 hores del dia al vostre servei. El número és el 93 409 2777. O bé podeu escriure un mail a oients@radiostel.cat. Hem creat una bústia de confinament perquè et puguis expressar. Volem escoltar la teva veu i sobretot, ho remarcàvem aquests dies, que també ens deixeu un contacte perquè ens puguem posar doncs, justament en contacte amb tots vosaltres. I també tindrem les novetats de la petita pantalla amb Rafa Sanahuja i Berta Sagacanell, que també ens portarà els actes i esdeveniments online més destacats de la jornada.
Quan et connectis a la xarxa, què serà tema de conversa?
Aquestes noves mesures a Barcelona i a aquesta fase 1 per Baix Montseny, Garraf i Alt Penedès, el Penedès, que és aquesta proposta de salut. I és que la conselleria Joan vol que Barcelona, la seva àrea metropolitana, el Maresme, Vallès Occidental i part del Vallès Oriental, passin la setmana que ve a una fase intermèdia entre la 0 i la 1, que li diuen la 0,5. Després que Catalunya registra la xifra més baixa de morts des del pic de l'epidèmia, estem parlant de 37 persones mortes, i això mateix, que el barri de Salamanca de Madrid porta al carrer les cassolades, ara ho diem bé, contra Pedro Sánchez.
8 i 9 minuts. Demà dissabte, 16 de maig, s'hagués celebrat a Rotterdam la 65a edició del Festival d'Eurovisió pel coronavirus, com altres esdeveniments, per primera vegada en 65 anys s'ha hagut de suspendre. Però no tot queda aquí, sinó que demà les televisions pertanyents a la Unió Europea s'han reunit per crear un esdeveniment confinats cadascun dels participants que anaven a l'edició d'enguany des dels seus països. Però d'això tindrem temps de parlar de més tard amb Jaume Borja. Avui a la selecció musical d'aquest programa volem recuperar cançons que han participat a Eurovisió, però que han passat pel festival sense recordar-se molt el moment, però que tenen una qualitat tan sentimental com musical digna de recordar. És a dir, les cançons que no han guanyat el festival, però que sí que ens han marcat. L'any 1974 el festival es celebrava al Regne Unit, després de que l'any anterior, Luxemburg, després d'haver guanyat dos festivals seguits, renunciés a organitzar aquesta edició. Van ser els guanyadors el grup suec ABBA, amb el mític Waterloo. Però Espanya participava amb un més encara emblemàtic per casa nostra, Peret. Canta i sé feliç.
Alegría, si queréis tener, cantar. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar. Canta y sé feliz.
Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga,
no sirve de nada.
Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero,
no sirve de nada.
Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente,
no sirve de nada.
Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa,
no sirve de nada.
No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada.
Cantar a la vida,
si queréis tener, cantar. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar. Canta y sé feliz.
Cantar conmigo
para tener, cantar. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar. Canta y sé feliz.
Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo,
no sirve.
Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista,
no sirve de nada.
No sirve de nada,
no sirve de nada, no sirve de nada.
Cantar a la vida,
así que queréis tener, cantar. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar. Canta y sé feliz.
Cantar conmigo
para tener, cantar. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar. Canta y sé feliz.
Cantar,
ay, si queréis tener,
cantar.
Estás escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vinga, 13 minuts que passen ja de les 8 del matí. Encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, i és que Catalunya registra la xifra més baixa de morts des del pic de l'epidèmia, 37, Mercè.
La xifra de nous morts per coronavirus a Catalunya ha baixat, Joan, per segon dia consecutiu i s'ha situat aquest dijous a la cota més baixa registrada després del pic de l'epidèmia. Catalunya també ha registrat en les últimes 24 hores 938 nous positius de coronavirus, una xifra propera al miler i la més alta de l'última setmana. Després de diversos dies, amb una xifra de nous casos diaris entre els 200 i els 400, els nous contagis han crescut en les últimes 24 hores i registren aquesta xifra més alta des del 6 de maig.
Mentrestant, la Conselleria de Salut proposa que Barcelona i gran part de la zona metropolitana entri dilluns en una fase intermèdia de desescalada entre la 0 i la 1, si el govern espanyol ho accepta.
Es podria participar, Joan, en activitats de culte, amb un terç de la capacitat de l'aforament. En el cas de funerals i velles, es limitaria un màxim de 15 persones a l'aire lliure i de 10 en un recinte tancat. Les botigues petites podran despatxar sense cita prèvia, però no obriran les terrasses de bars i restaurants ni es permetran les reunions de fins a 10 persones. Salut, Joan, preveu, en canvi, que d'aquesta zona metropolitana, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Montseny, passin a la fase 1, com ara Girona, Lleida i Catalunya Central. El Baix Montseny, què inclou? Doncs aquests municipis del Vallès Oriental són Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Campins, Montseny, Fogars de Montclús, Gualba, Vallgorguina, Llinars del Vallès, també Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor i Vilalba Sasserra. Si et sembla, Joan, escoltem els arguments de la consellera de Salut, Alba Vergés, i també de l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, que ahir van a comparèixer conjuntament en roda de premsa per explicar aquest procés de desescalada.
fent aquesta diferenciació, té molt en compte unes diferències molt clares en el territori, en aquestes dues regions, Metro Nord i Metro Sud, i que, evidentment, l'altre majoritàriament ha d'anar acompassat i sincrònic amb la ciutat de Barcelona.
Ara fem una proposta consensuada de fase 0 ampliada o avançada, però que treballem activament perquè el dilluns següent ja puguem passar plenament aquesta fase 1.
Recordem-ho que aquesta decisió que la capital catalana no avanci encara cap a la fase 1 l'han pres conjuntament el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
Per tant, Mercè, recordem què es podria fer i què no aquesta fase 0,5 a Barcelona i a l'àrea metropolitana.
Recordem-ho, les botigues i alguns locals podrien obrir, però encara no les terrasses dels bars i tampoc es permetrien les reunions fora del nucli de convivència. Es podria participar, atenció, en activitats de culte amb un terç de la capacitat de l'aforament i en el cas dels funerals i velles es limitaria a un màxim de 15 persones a l'aire lliure i de 10 en un recinte tancat.
Densitat de població i mobilitat frenen, això sí, la desescalada de Barcelona i la seva àrea.
Sí, és la principal qüestió que ens plantegem aquests dies. Com més habitants hi ha concentrats i més es mouen, més alt és el risc de contagi i també de rebrot. Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, recordem-ho, són les dues ciutats amb la densitat de població més alta de Catalunya.
I les comunitats que volen passar de fase pendents de decisió de sanitat.
Tècnics del Ministeri de Sanitat i el seu titular, Salvador Illa, ja s'han reunit amb els consellers autonòmics de les comunitats que volen passar de fase en aquesta desescalada i analitzaran ara la documentació abans de donar a conèixer, doncs, previsiblement avui, la decisió dels territoris que progressen dilluns vinent. Entre els que no sembla que vagi a estar la Comunitat de Madrid, segons ha afirmat la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
I ens quedem a Madrid, segon dia consecutiu de manifestació al barri de Madrid per protestar contra la gestió del govern de Pedro Sánchez de la crisi del coronavirus.
Aquest dijous, desenes de persones s'han tornat a reunir al carrer Núñez de Balboa, al barri de Salamanca, de Madrid, un dels més rics de la capital, amb banderes espanyoles infringint les limitacions de l'estat d'alarma. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, defensa el dret d'aquestes famílies del barri de Salamanca a manifestar-se contra Sánchez.
Y que tenga que atacar usted directamente a estos vecinos, que probablemente muchos de ellos se van a arruinar a costa de sus políticas, es cuando menos una falta de respeto a todos y una vergüenza. Y aprovechan el mando único, aprovechan que las familias están encerradas en sus casas y no pueden salir libremente a manifestarse, aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle, aprovechan esa situación para imponer todo tipo de barbaridades, para atacar a la libertad de empresa. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único, dictatorial, y esperen a que la gente salga de la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma.
Fa tanta mandra aquesta senyora, fa tanta mandra. Per cert, parlant de barbaritats, per sort aquest any no se'n comet una, i és que és Sant Isidre i no hi ha toros.
Joan, malgrat l'estat d'alarma i el confinament, des de diumenge, desenes de persones, recordem-ho, es manifesten en protestes que sovint no guarden la distància de 2 metres entre persones que recomanen les autoritats sanitàries. En la protesta d'aquest dimecres, recordem-ho, la policia va identificar 13 persones que van negar-se a dissoldre's i se'ls sancionarà. Hem de dir que Vox ha encoratjat públicament els manifestants de Núñez de Balboa a continuar protestant en boca del portaveu de la formació al Congrés dels Diputats, Iván Espinosa de los Monteros. Per cert, que Isabel Díaz Ayuso continua estant al centre de la polèmica, més que res per les seves polèmiques declaracions, ja que són un constant degoteig. Ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid es queixava també que el president Quim Torra tingui la casa dels canonges.
Y otro presidente autonómico que ha estado en la misma situación, por ejemplo, el presidente de Cataluña, el señor Torra, ha estado en unas dependencias que ha puesto la Generalidad a su disposición mientras pasaba la cuarentena. Yo no sé por qué tengo que ser tratada de manera distinta, porque cualquier otro presidente autonómico en mi situación hubiera hecho algo similar, que es dejar su propiedad para estar confinado en otro sitio. Usted pretende que yo resuelva los asuntos de los madrileños sobre el comedor en el que ceno todos los días. Pues no creo que eso sea lo más oportuno.
També, diguem, a futuròleg, però jo crec que no acabarà com Quim Torra, sinó com Cristina Cifuentes.
Joan, per cert, també el govern madrileny, en relació amb aquesta notícia, ha cessat el funcionari suposadament responsable de l'error d'atribuir un contracte a l'empresa propietària de l'habitatge on s'allotja aquests dies la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
I el pla de retorn a les escoles haurà de contemplar nous confinaments.
Com serà el retorn a les escoles? És un dels grans dubtes candents a hores d'ara. Un cop ja s'han començat aquestes fases de desescalada. Aquest dijous a la tarda, el Ministeri d'Educació i els consellers autonòmics del RAM s'han reunit per mirar d'avançar en aquest sentit i han acordat crear doncs, un grup de treball per abordar-ho. Els plans han d'estar llestos abans de l'estiu i han d'incloure tots els escenaris possibles, també el d'un nou confinament, ja de cara al curs 2020-2021.
I atenció a Foment, perquè demana a les administracions que evitin el tancament de Nissan.
Després que aquest dijous el diari japonès Nikkei hagi publicat que la multinacional traslladarà la producció de Barcelona a fàbriques de la sòcia francesa Renault, cal negociar i trobar sortides amb els accionistes, afirmava el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, en un comunicat.
Oriol Junqueras només podrà sortir 10 hores diàries perquè Poblet encara està tancat.
La Junta de Tractament de la Presó de Lledoners ha modificat les condicions d'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari del president d'Esquerra, Oriol Junqueras.
I a tot plegat, França posarà en quarantena durant 14 dies aquelles persones que entrin al seu territori procedents d'Espanya.
Ho fan reciprocitat de la mesura adoptada del govern espanyol amb tots els viatgers que arriben de l'estranger, segons han informat aquest dijous fons del govern francès.
La venda dels llibres de fons de les editorials guanya terreny a les novetats literàries durant el confinament.
Les editorials han vist com en aquesta etapa de confinament amb les llibreries tancades i un Sant Jordi descafeïnat s'han incrementat les vendes dels llibres del seu fons que en alguns casos han estat fins i tot superiors a les novetats literàries.
Pocs joves i aturats accepten la crida dels pagesos per treballar a la campanya de la fruita.
Sí, Joan, i també us expliquem avui que s'ha constituït la comissió diocesana per fer front als efectes de la pandèmia de Covid-19. L'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha constituït aquest dijous mitjançant un decret aquesta comissió diocesana doncs, per fer front als efectes de la pandèmia de la Covid-19 a l'arcabisbe de Tarragona.
El papa ha invitat aquest dijous tots els creients a pregar junts com a germans per l'alliberament de totes les pandèmies.
Ho ha fet a l'inici de la missa a la casa de Santa Marta. El pontífex s'ha sumat així al dia de pregària promogut per l'Alt Comitè per la Fraternitat Humana, que ha convocat una jornada de pregària de juny per demanar Déu misericòrdia i pietat en aquest moment tràgic de la pandèmia.
En plan esportiva, la plantilla del Barça es tornarà a fer el test del coronavirus aquest divendres.
I Carlos Sainz és nou pilot ja de Ferrari.
21 minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies, Mercè. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Mirelles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient més fred, temperatures més típiques de començaments d'abril, que no pas pràcticament de mitjans del mes de maig. Tot i així, les temperatures avui es recuperen i al centre del dia ja hi haurà moltes màximes per damunt dels 20 graus. A la costa estarem al voltant dels 20 graus, però cap a l'interior podem arribar a màximes de fins a 24 o 25 graus. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem nuvolositat variable durant tot el dia, aquest matí amb algun ruixet de caràcter dispers a punts de les comarques de l'extrem sud, però sobretot a partir de mig matí i de migdia els núvols tornaran a créixer amb força a les comarques del Pirineu i del Prepirineu i al llarg de la tarda en aquest sector hi haurà ruixats i també tempestes. Al llarg de la tarda aquestes precipitacions arribaran també a punts de la Catalunya interior i fins al prelitoral. No seria de descartar que algun ruixat pogués també arribar a tocar punts de la costa central. De cara al cap de setmana es manté una mica la inestabilitat, estarà més concentrada a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, sobretot a les tardes i també a punts de l'interior. En canvi, a la resta no són tan probables les precipitacions i les temperatures al llarg del cap de setmana no experimentaran canvis significatius. El matí farà bastanta fresca, però de dia les màximes se situaran entre els 20 i els 25 graus.
Gràcies, Jordi. També haurà de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs arrenquem aquest matí amb una única incidència a les carreteres i es dona pas alternatiu avui a la T-baixa 3.403 de Sant Jaume d'Enveja al Montsià. Recordem que ahir va estar tallada durant tot el dia pels esfondraments provocats per les pluges. Pel que fa al volum del trànsit, també segons les últimes dades que ens arribaven ahir, més d'un 50% de vehicles van circular un dia més per l'àrea de Barcelona respecte a la circulació d'abans de l'estat d'alarma. I també acabem recordant que continuen havent-hi controls de mobilitat i controls fronterers d'entrada al país. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment haurà de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, recordeu que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic. L'oferta, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar-la a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre usuaris. Tingueu també en compte, però, que el cap de setmana reajusta el servei i resten suspesos els horaris especials. El servei de metro, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat s'inicia tots els dies a les 5 de la matinada i finalitza a la mitjanit. Transport públic que ara mateix circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Quan arriba el cap de setmana, l'aigua es vesteix de música i ens posa notes, compassos i lletra al nostre espai diari.
I anem riu amunt. Aquí hi ha massa gent.
L'aigua musical.
Allà dalt no hi ha ningú. I ens podrem estimar.
És la veu de Roger Grau, Sala Grau, que amb aquesta cançó ens presenta l'aigua a partir d'un riu i com a indret idoni per viure una fantàstica història d'amor.
Rajolins d'aigua dolça ens aguditza en l'oïda, mirant els dolls d'aigua sense pensar. Llum de tarda t'encén els cabells, fesomies confuses m'encerclen la vista. Que bé, quin sol que fa. Ens sobra el rom, ens hi tirem de cap. Que bé, quin dia més clar. La llum t'impregna tota la pell.
L'espai de l'aigua musical ens ha portat Sala Grau des del Vallès i amb un riu com a escenari idoni per la seva història. Amb ell arribem al cap de setmana a ritme d'aigua i amb veu i guitarra com a principals ingredients.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
29 minuts que passen de les 8 del matí. Hora de saber què hi diuen les portades més llegides al quiosc, Mercè.
Sí, Joan, i comencem amb El País, que titulen avui els nens de 0 a 6 anys sense escola fins al mes de setembre. Sabies que hi havia aquesta possibilitat que els nens de 0 a 6 anys poguessin tornar a les escoles bressol, doncs, en aquesta fase 2, i sembla ser que al final es quedarà fins setembre, segons ens informen al rotatiu El País. La Vanguardia, les autonomies rebutgen reobrir les escoles de 0 a 6 anys en aquesta mateixa línia. El periòdico Salut vol un alleujament per al comerç a Barcelona. Al diari Ara podem llegir avui el govern proposa que tot el petit comerç obri a partir de dilluns, i al Punt Avui també llegim, atenció, diada descentralitzada. Aquest rotatiu ens explica com serà la diada aquest 11 de setembre. Ens diuen que hi haurà una mobilització de carrer i es faran actes per internet. L'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, planteja diverses concentracions arreu del territori. Diari d'Andorra, avui ens informen que els casos de violència de gènere es tripliquen durant el confinament. En els dos últims mesos, Afers Socials registren 50 sol·licituds, molt per sobre de les 17 del mateix període del 2019.
Anem cap als diaris digitals, en aquest cas locals.
Sí, comencem des de Tarragona. Diari Més, segueixen mantenint-se les morts per coronavirus amb dues noves defuncions a Tarragona. I també ens informen que l'Ajuntament de Tarragona tenia previst que aquest estiu la ciutat disposés d'un espai per gossos en alguna de les platges. Una demanda ciutadana que ve de lluny. Finalment, però, no serà així. Marxem cap a Lleida, al Segre. Podem llegir, els metges denuncien que la falta de previsió ha augmentat la mortalitat, i també Esquerra i els independents s'alien per fer fora l'alcalde de Ponts, de Junts per Catalunya, amb una moció de censura. I diari de Girona, llegim avui l'àrea de Taialà, té la setena taxa més alta de contagis de Catalunya. Aquesta àrea bàsica de salut, que té unes 14.000 persones, presenta 154 positius per Covid-19 per cada 10.000 habitants, una de les taxes més altes de Catalunya.
I finalment, mitjans religiosos.
A Catalunya Cristiana ens unim al record a Carme Catar, i d'aquesta manera avui podem llegir a catalunyacristiana.cat que mor Carme Catar, poetessa d'amor i de gran sensibilitat, escriuen els companys, col·laboradora de Ràdio Estel des de l'inici, amb l'espai Espurna d'Alba i també de Catalunya Cristiana, ens ha deixat un profund missatge. Preguem per ella. Gràcies per tant, Carme. Flama.info. Avui llegim: els serveis d'emergència social de Càritas Diocesana de Barcelona tenen més de 3.000 llars durant el mes d'abril, el doble que l'any anterior. Religió digital. El Papa Francesc reprendrà de manera progressiva les misses amb fidels després que a partir del dilluns 18 comencen les eucaristies en presència de fidels en territori italià, amb algunes disposicions. Això sí, com l'obligació d'usar mascaretes o el respecte de les distàncies de seguretat. I a Letella, avui llegim des de la seva secció Històries que inspiren, ens expliquen el testimoni, doncs, més que res el testimoni, no ens contextualitzen aquesta notícia que hem hagut de donar aquesta setmana. Alessandro Lecchio, l'únic fill d'Anna García Obregón, va morir en un hospital de Barcelona després d'una intensa lluita de 2 anys contra el càncer als seus 27 anys d'edat. Des de Letella podem llegir avui com afectuosament la gent li cridava Ales. Va ser un noi que sempre tenia un somriure a la cara i sempre mostrava una actitud positiva davant la vida. En una entrevista ens expliquen des de Letella a la revista Hola, Ana García Obregón deia que la malaltia del seu fill era simplement un obstacle més per superar, i que calia riure i buscar-li l'espurna a la vida. L'any passat, el programa Llaços de Sang va confessar Ana García Obregón que ara creia en Déu, i fins i tot va explicar que ella no anava a missa ni resava el rosari, però el 2018, quan va deixar tot per anar amb el seu fill a Nova York perquè se sotmetés a un tractament, va sentir una mena de necessitat d'entrar a una petita església que estava molt a prop, ens deia, la reconfortava.
Gràcies, Mercè. 3 minuts que passen de 9:15 del matí, i de tots aquests mitjans, que en passem a un altre que avui fa anys, VilaWeb.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs sí, avui VilaWeb compleix 25 anys d'existència com a referència periodística digital als Països Catalans, impulsat per Assumpció Maresma i Vicent Partal. I en volíem parlar un dia com avui amb el periodista de Bétera i director de VilaWeb. Vicent Partal, molt bon dia i felicitats.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Deixi'm preguntar-li primer de tot com neix VilaWeb tot just fa 25 anys, amb un món digital encara per descobrir. És a dir, en quin punt diu això, aquí, comença el puntal del nou periodisme?
Bé, va ser molt més complicat que això. Suposo que tothom pot entendre que no teníem massa idea del que estàvem fent, que sabíem, estàvem disconformes amb el periodisme que es feia, pensàvem que allò era una gran oportunitat, però no sabíem exactament, ni nosaltres ni ningú. Internet era una xarxa incipient en aquell moment i arreu del món era molt poca la gent que intentava adoptar-la periodísticament. Va ser el fruit d'un procés d'anys durant els quals vam anar aprenent i vam anar sabent com es feia tot això. Crec que els atemptats de Madrid de l'11M van ser el moment clau en el que vam entendre el paper que podíem jugar. Van ser uns quants anys de feina abans que no ens aclarirem exactament què estàvem fent.
S'està extingint el món en paper?
Bé, això és la profecia eterna. Jo, sincerament, crec que el coronavirus li està donant un últim cop, no? És evident que 25 anys després els diaris en paper no tenen la importància que tenien en aquell moment i que la premsa digital la té. Vosaltres mateixos ara estàvem llegint les capçaleres digitals també, cosa que fa no pas tants anys no era habitual en les emissores de ràdio. I és evident, d'alguna manera, que tot s'està igualant, no? Cada vegada, fins i tot, les grans marques, les grans capçaleres de la premsa de paper cada vegada són més digitals i menys paper. Jo crec que el paper culturalment resisteix de forma important, per exemple, els llibres. El llibre electrònic no ha aconseguit superar la capacitat del llibre en paper, que al final és una màquina molt perfecta, però en premsa jo crec que sí, que realment estem en el punt final del que va significar la premsa de paper en el seu moment.
Deixi'm fer-li una d'aquelles preguntes típiques però necessàries i que donarien segurament per una conferència sencera, però és obligatori preguntar-li a Vicent Partal com ha canviat la informació per internet des de fa 25 anys a ara.
Jo crec que el més important, en primer lloc, és la continuïtat, les 24 hores, no? Això, ara és molt difícil explicar-li a la gent com era internet fa 25 anys, però ens connectaven i ens desconnectaven. De fet, cada minut cobraven i cada minut era car, no? I aquesta sensació que tenim ara de que per desconnectar-te has de fer un esforç, has de decidir que et desconnectes, aleshores no era així. Aleshores l'esforç era connectar-te, era exactament el contrari, no? El fet de que ja no són els ordinadors la màquina de connectar-te, sinó que és un telèfon mòbil que no existia com a tal fa 25 anys i que al final s'ha convertit en una màquina en la que fem de tot excepte parlar, o en la que parlar sincrònicament, diguem-ho així, és l'excepció, no? Clar, tot el canvi tecnològic, el canvi cultural, el canvi social és tan gran que realment entre tot el que fèiem fa 25 anys ho fem avui d'una manera diferent, no? Absolutament tot. I crec que precisament aquesta pandèmia ens ha portat molt més enllà en aquest sentit, no? Quantes famílies no parlen amb la iaia o amb el fill per videoconferència, una cosa que s'ha popularitzat d'una manera tremenda, no? durant aquests dies. Bé, doncs tot això són coses que eren impensables. No, jo guardo, una de les coses que em fa més gràcia guardar és un informe molt del principi en el que jo deia que era impossible que la veu passara per internet i que una emissora de ràdio no podia emetre per internet. Imagina't, per tant, si les coses ens han superat llargament.
I amb l'aparició d'internet, amb l'aparició de la informació per internet, també apareixen, per enmig de tot plegat, les xarxes socials. Amb les xarxes socials, què hi ha més? Informació en excés o intoxicació de la informació?
Bé, jo crec que n'hi ha bastant incomprensió amb el paper que juguen les xarxes socials. Les xarxes socials són el gran canvi. És el moment en què tot canvia perquè tots els ciutadans deixen de ser simplement receptors i passen a ser receptors i emissors. Aleshores, n'hi ha gent, n'hi ha alguna gent que diu, bueno, però clar, les xarxes socials provoquen un soroll informatiu, una distorsió molt gran. És veritat que les xarxes socials, algunes més que altres, de tota manera, signifiquen o afegeixen molt de soroll, que moltes vegades afegeixen un grau de violència i d'agressivitat molt preocupant, molt difícil d'entendre i molt preocupant, però la pregunta és millor això o aguantar aquest excés o és millor la censura i el fet de que la informació només la puguen donar uns pocs, com passava fa 25 anys. No? Jo, per sistema, crec que és millor aquesta situació que tenim ara, on hi ha unes xarxes socials que a vegades se'n desesperen, però que permeten a tothom dir el que creu, de la mateixa manera que ho diuen al bar. Les xarxes socials no són mitjans, però possiblement part de l'error té que veure amb això. Els mitjans tenim una responsabilitat, tenim unes maneres de fer que hem de respectar, hem de poder dir coses i hem de poder callar coses quan no sabem exactament de què estem parlant, però les xarxes socials són un cafè, són un bar, i de la mateixa manera que quan entres al bar n'hi ha el nivell de discussió, per exemple, sobre l'últim partit del Barça, doncs te fa exclamar-te a vegades de com la gent pot arribar a dir aquestes coses, doncs a Twitter o a Facebook exactament el mateix, és una conversa de bar, no és un mitjà això.
Ara ens deia, les xarxes socials no són mitjans. Les empreses que es dediquen a fer clickbaiting tampoc?
Bé, aquesta és una de les coses que a nosaltres com a pioners ens ha fet tenir més tristesa, no? Internet ha aportat moltes coses positives al país i al món i unes quantes de negatives, no? I, per exemple, en el nostre país una de les coses més negatives estan no només les empreses que fan clickbaiting, que diria, sinó els mitjans que fan clickbaiting. Els mitjans sensacionalistes. Este país era un país que no tenia premsa groga i ara en té molta gent que fa titulars espantosos o que busca només aconseguir que piques i que cliques. Jo crec que això és una cosa, un fenomen contra el qual s'ha de lluitar denunciant-lo, s'ha de lluitar bastint d'alternatives rigoroses, serioses, periodisme de qualitat, però que també és una cosa que amb el pas dels anys deixarà de tenir sentit. El clickbaiting té molt a veure amb la publicitat, té molt a veure amb guanyar diners cada vegada que algú pica un clic, aporta diners a qui ha fet aquest clic. I la meva sensació, la nostra sensació, és que al final fins i tot la publicitat desapareixerà d'internet i només serà els subscriptors els qui mantindran els mitjans, perquè la publicitat per internet està en les mans de Google, molt controlada, i cada vegada genera més crítiques aquest monopoli que Google està exercint sobre la publicitat, no? Jo crec que al final seran els subscriptors els que pagaran. Nosaltres tenim de 9.000 subscriptors que són la nostra força i que són la gent que ens permet, per exemple, superar una època ja tan difícil com la que tots no estem vivint, nosaltres, vosaltres, tothom, arran la crisi aquesta de la pandèmia. Però, evidentment, el clickbait, el sensacionalisme, la premsa groga és un dels grans problemes que tenim en aquests moments.
Ha hagut d'escoltar moltes vegades, Vicent Partal, que un periodisme sobiranista i d'esquerres no pot ser imparcial?
És que nosaltres no volem ser imparcials, vull dir que en aquest sentit no ens preocupa en absolut, no? Nosaltres bevem de la gran tradició del periodisme europeu, tal i com en este tema concret, jo sóc un gran admirador del periodisme francès, del periodisme que sempre s'ha entès com una part del combat per la societat, per una societat millor, i que entén que ha de ser professional, ha de ser rigorós, ha d'informar deontològicament de la manera més perfecta possible, però al mateix temps ha de dir exactament què vol, ha de ser descarat ideològicament i ha de poder ajudar a la gent a entendre el món en el que viu, no? Nosaltres en això, aquesta idea francesa, l'Albert Camus, per entendre'ns la gent que va fundar Le Monde arran de l'alliberament de París, gent que va fundar Liberació arran del maig del 68, i nosaltres no creguem en la imparcialitat, diguem, quan normalment quan la gent diu que sigues imparcial, el que t'està dient és que no penses, que no tingues idees pròpies, que no mires el món d'una manera particular, no? I nosaltres en això no estem d'acord i neguem la major. Es pot fer un periodisme enormement professional arreu del món. Els millors periodistes fan un periodisme enormement professional des d'un compromís amb bones idees, que són les teues, i que tu has de saber que no poden condicionar el teu treball però que condicionen absolutament la teva visió del món, és clar que sí.
Parlàvem del passat de VilaWeb, del periodisme, de la comunicació digital, però cap a on camina tot plegat, el periodisme i la comunicació en general, eh?
Home, aquesta és una pregunta que no té resposta. Però jo sí que crec que n'hi ha un anivellament, és una paraula difícil de pronunciar a les 9 del matí, n'hi ha un anivellament de la realitat, és a dir, les empreses tradicionals de periodisme cada vegada s'assemblen més al que som nosaltres i, per tant, perquè elles estan disminuint, és a dir, jo he treballat en grans mitjans del país que tenien 700 treballadors, 800 treballadors, 2.000 treballadors. Avui totes les xifres de treballadors estan baixant clarament, no? Avui tots els mitjans són més digitals que no ho eren fa 25 anys de llarg, no? I que no ho eren fa 5 anys de llarg. Però en aquest sentit està produint un anivellament en el qual empreses que venen de molt lluny i empreses que venim d'una mica lluny, però no tant, ens trobem en un terreny central en el qual n'hi ha característiques que ja no es van abandonar. La informació és contínua, 24 hores al dia, la informació de nínxol és important, la competència no existeix. En el món antic, si tu anaves al quiosc i compraves un diari, això era una decisió que significava que no compraves el del costat, però en canvi jo no conec a ningú que entra a internet i només mira un diari. Em sembla una cosa absolutament fora de lloc, no? I això significa que el món aquest en el que estem vivint no es pot mirar amb els paràmetres antics, no? El factor multimèdia, emissió en vídeo, i sobretot la relació diferent amb el lector, no? Els diaris avui no s'han de fer per als lectors, s'han de fer amb els lectors, que és una cosa bastant diferent.
Per cert, que ahir vam poder començar a celebrar aquests 25 anys de VilaWeb amb una sèrie d'entrevistes especials, eh? Això continua.
Sí, bé, la veritat és que ens ha passat el que a molta gent li ha passat també, no? Que és que la pandèmia doncs ha frenat les coses que teníem previst fer avui mateix, per exemple, no? Uh-huh. I que no les podem fer o que no les podem fer de la manera que les hem fet. Sí, nosaltres hem inaugurat aquest projecte VilaWeb 25 que vol repensar completament i aprofundir el model de diari que tenim i que vam començar a ir, i hi ha una sèrie d'activitats que farem pels 25 anys, però que ara mateix no sabem quan. Per exemple, la publicació del llibre d'estil per edicions 1984. Tenim per a primers de l'any que ve, però vés a saber on estarem a primers de l'any que ve, a part a un lado una exposició al Palau Robert de Barcelona sobre el canvi que han significat aquests 25 anys i com VilaWeb hi ha contribuït. Volem reunir a Barcelona molts dels nostres col·legues periodistes de tot el món que han format part de la nostra història i que estem preocupats tots per l'augment del totalitarisme i l'agressió contra la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa que estem vivint arreu del món. N'hi ha moltes coses que teníem previst començar aquests dies, però, clar, el confinament ho ha frenat tot i dependrà de com vagi la recuperació, no? Jo crec que ara, en aquests moments, ningú en el nostre país pot fer, diguem, plans exactes ni per al mes de setembre ja, no? I per tant, però, bueno, anirem fent a través de la xarxa, i ja vam fer una conversa confinada en la que va participar molta gent que ha estat important aquests anys per a nosaltres. Bueno, anirem fent des de la xarxa, que és el nostre terreny, el nostre territori, en definitiva, i quan la situació sanitària, l'urgència sanitària s'aclarisca, doncs farem el que havíem estat preparant durant els mesos anteriors.
I nosaltres, que ho anirem seguint tot plegat. Vicent Partal, periodista i director de VilaWeb, moltíssimes felicitats per aquests 25 anys a tot l'equip de VilaWeb. Gràcies per participar avui amb el nostre programa de Ràdio Estel. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres, que continuem amb més bona música, Recordeu que estem fent un repàs d'aquelles cançons que han passat per Eurovisió, però que no han guanyat el Festival d'Eurovisió. Tot i així, sí, se'ns han quedat a la memòria. Com la de l'any 1981, quan el ritme pop van revolucionar l'Eurofestival. Els guanyadors van ser els mítics Bugs Fitz, amb el seu Making Your Mind Up. Però països com Dinamarca van presentar ritmes moguts amb aquesta meravellosa peça de Tommy Seebach, amb el cantant David Cameron, Kroller Eller Ach.
A primera hora, a Ràdio Estel. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8, posa el teu matí al dia amb la primera hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta 50ers. Reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel.
Darrere de cada gota de llet, de cada préssec, de cada pera, de cada tall de carn.
Darrere de cada glop de vi, de cada litre d'oli que ens ha arribat a taula aquestes últimes setmanes i a l'esforç dels nostres pagesos, ramaderes i pescadors per una alimentació de qualitat.
Gràcies.
La compra de proximitat ens beneficia a tots. Ara, producte local.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
54 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem Sant Isidre Llaurador, pagès que va viure a Madrid, l'actual Madrid dels àrabs, durant els segles XI i XII. Espòs de Santa Maria de la Cabeça, d'Isidre s'explica amb molts prodigis una vida santa i, per contra del que el podien dir alguns, és patró dels pagesos i no és cap imposició forana del 1714, perquè l'Alguer, on hi hagué, no hi hagué decret de nova planta, també és patró dels camperols, però allà el celebren el dia 5 d'abril. Avui, a part de Sant Isidre, aquest patró dels pagesos, abans tan celebrat entre els nostres camps, que encara queden moltes cooperatives agrícoles que porten el nom de Sant Isidre, és també Santa Joana l'Estonac, viuda i fundadora de Bordeus de la Companyia de Maria el 1607, una institució religiosa dedicada especialment a l'ensenyament. I també seguim en Sant Torquat i Indalesi, amb dos bisbes i màrtirs, el primer Gaudix i el segon Sant Eufrasi, també bisbe, però particularment aquesta diada se celebra indistintament avui o demà.
Cinc minuts i ja arribarem a les 9 del matí, abans d'arribar-hi, però ja ho sabeu que ens agrada en aquesta ràdio escoltar la vostra veu, des de que va començar aquesta pandèmia, que posem a la vostra disposició doncs el contestador automàtic, la bústia d'aquesta ràdio, el 93-409-2777. Com sempre ens ho explica Rafa Sanahuja.
Bústia de confinament. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola, obrim la nostra bústia de confinament en aquesta ocasió amb un correu d'agraïment. Ja sabeu que estem al vostre servei i fa uns dies que ens va escriure un oient demanant per una petita dificultat que tenia i, clar, ens vam posar en marxa per solucionar-lo. I ella, que es diu Maria Dolors Bosch, ens ha escrit dient el següent. Benvolguts amics, només voldria donar-vos les gràcies per tot l'interès que hi heu posat en la meva sol·licitud, aquesta vegada doblement, al brindar-vos a fer d'intermediaris davant els encarregats del monestir de Montserrat. Sou uns grans professionals i millors persones. Vaja, vaja, compteu amb mi com a oient fidel de la vostra emissora. Rebeu de tot cor el meu agraïment, fins sempre, doncs. Mil gràcies a tu, Maria Dolors. Gràcies per formar part de la nostra família de Ràdio Estel. I aquí estem, pel que calgui, ja ho saps. I ara canviem una mica de terç, perquè ja sabeu que en aquesta secció també estem ben atents a tot, també a les iniciatives solidàries. I avui vull presentar-vos una de ben grossa. Famílies acompanyant famílies. És un nom prou explícit per a un nou projecte solidari que ha nascut al redós de l'Hospital de Campanya de Santa Ana, que està al centre de Barcelona. Consisteix en un grup de famílies vinculades a la parròquia que acompanyen famílies en situació de vulnerabilitat donant-los suport material i emocional. Una iniciativa inspiradora i molt necessària a l'Hospital de Campanya, ja ho sabeu, i tot el que l'envolta sempre ens dona notícies tan maques i tan magnífiques. I nosaltres, que seguim, que estem ben atents, que tenim els nostres sentits, les nostres oïdes ben atentes a vosaltres i a tot el que necessiteu, encara que arribi la desescalada i mica en mica anem sortint de casa, doncs continuem ben atents, amics i amigues oients, les vostres necessitats, els vostres requeriments i també les vostres accions solidàries. Aquesta ràdio és casa vostra. Teniu a la vostra disposició la nostra bústia de confinament. Peticions, necessitats, oferiments, ajudar a altres, també agraïments per a les persones que us han ajudat o han tingut qualsevol tipus de detall amb vosaltres, doncs volem saber-ho. Com ho de fer? Molt senzill, com sempre, escriure'ns a oients@radioestel.cat. Repeteixo, podeu agafar paper i boli, oients@radioestel.cat, o bé trucar, despenjar el telèfon i marcar 93-409-2777. 93-409-2777. Us animo, molts ja ho heu fet, però volem més, tenim ganes de sentir-vos, ens encanta, volem més, tenim els nostres micròfons oberts, volem escoltar la teva veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93-409-2777 o a oients@radioestel.cat.
Thank you.
Un minut i arribem a les 9 del matí. De seguida en aquesta ràdio, l'assessoria legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. També parlarem d'Eurovisió amb un expert com és Jaume Borja. En parlarem tot seguit i tornarem a parlar amb Rafa Sanauja del món de les sèries. Abans, però, Mercè Raga, que ens ha costat tota la informació de darrera hora i seguim en aquesta primera hora. Fins ara.